Ràdio Estel.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, Déu vos guard. Benvinguts i benvingudes a aquesta edició extraordinària del programa La Taula de l'Evangeli amb motiu de la solemnitat de Tots Sants. Una edició que fem des dels estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell. Som a punt amb els nostres convidats per a començar a escoltar i comentar les lectures de la missa, doncs. Convidats que avui són Glòria Torres, mossèn Cinto Busquet i mossèn Melcio Querol. Tot seguit els hi presentem. Glòria Torres és responsable de la Casa de Convivències del Seminari del Poble de Déu a Camprodon. Això és Ripollès i Bisbat de Vic.
Exacte.
Què tal, Glòria? Benvinguda, eh?
Gràcies.
Fa dies que no la teníem per aquí.
Sí, ara feia temps. Havia anat l'últim cop
a Ràdio Estel, a Barcelona. Sí. Molt bé, gràcies per ser aquí amb nosaltres. Mossèn Cinto Busquet és secretari personal de l'arquebisbe d'Urgell i membre del moviment dels focolars. És doctor en teologia fonamental. Hola, què tal?
Bon dia, Maria.
Benvingut al programa, eh? Gràcies per ser amb nosaltres. I mossèn Melcio Querol és rector de les parròquies de la Vall de Ribes i del Santuari de la Mare de Déu de Núria. Què tal?
Molt bé, content d'estar de nou aquí amb tots vosaltres.
Gràcies. Recordem que la producció del programa i també avui la conducció tècnica va a càrrec de l'Àlex Alsina. Maria Marín, qui els parla, presenta aquests 30 minuts d'emissió radiofònica. Som-hi, doncs.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La primera lectura d'aquesta solemnitat de Tots Sants és del llibre de l'Apocalipsi i del capítol 7.
Jo, Joan, vaig veure un àngel que pujava de sol ixent i tenia la marca del Déu viu, i cridà amb totes les forces els quatre àngels que havien rebut el poder de fer mal a la terra i al mar. No feu cap mal a la terra, ni al mar, ni als arbres, fins que haurem marcat al front els servents del nostre Déu. Llavors vaig sentir el nombre dels que havien estat marcats. Eren 144.000 de totes les tribus d'Israel. Després vaig veure una multitud tan gran que ningú no l'hauria pogut comptar. Eren gent de tota nacionalitat, de totes les races i de tots els pobles i llengües. S'estaven drets davant el tron i davant l'anyell, vestits de blanc i amb palmes a les mans, i cridaven amb totes les forces: «Hosanna al nostre Déu que seu al tron i a l'anyell!» I tots els àngels estaven drets al voltant del tron, dels ancians i dels quatre vivents. I es prosternaren davant el tron amb el front fins a terra adorant Déu i deien: «Amén, lloança, glòria, saviesa, acció de gràcies, honor, poder i força al nostre Déu pels segles dels segles, amén». Llavors, un dels ancians em va preguntar: «Aquests que van vestits de blanc, qui són i d'on venen?» Jo li vaig respondre: «Senyor meu, vos ho sabeu». Ell em digué: «Aquests són els que venen de la gran tribulació. Han rentat els seus vestits amb la sang de l'anyell i els han quedat blancs».
Hi ha dos temes principals que se succeeixen en aquest fragment de l'Apocalipsi: la protecció de Déu a l'Església de la Terra i la descripció de l'Església que ja ha arribat a la glorificació. Aquest llibre és enigmàtic, profètic i ple de simbologia, com hem escoltat.
Certament ens convida, tal com apuntaves ara, a contemplar aquesta acció de Déu aquí a la Terra i també, sobretot, la gran festa del cel, que és el gran tema de la festa de Tots Sants, que potser popularment hi ha molta gent que va als cementiris i que se subratlla el fet dels difunts i d'anar a pregar pels nostres morts i se subratlla molt el tema de la mort, quan en realitat és una data en què se'ns convida sobretot a contemplar la gran festa del cel i a sentir-nos en comunió amb tots aquells que ja es contemplen Déu cara a cara, sentir-nos en comunió com a Església Pelegrina amb l'Església Celestial.
Aleshores em sembla que en aquesta diada de Tots Sants no es tracta de subratllar el fet de la mort, sinó el fet de la vida i vida per sempre.
Sí, però mira, digues.
No, anava a demanar-li un segon.
Sí.
Anava a demanar-li per què creu vostè que es fa tanta incidència en el tema de la mort i la gent va a celebrar, entre cometes, la mort. Què creu?
Jo el que crec és que nosaltres estem en el temps i en la història, i aleshores el que la gent constata és la realitat física de que aquella persona que tu estimaves, que has compartit amb ella doncs, tantes hores felices de la teva vida, ara físicament ja no el tens al teu costat. I aleshores, amb una diada com aquesta, que se'ns convida a mirar els ulls al cel, nosaltres des de la història volem pregar per aquells difunts nostres que hem conegut i estimat.
Gràcies.
Sí, però mira, això dels difunts, a mi, per exemple, m'ha ajudat molt, perquè a casa, des de quan jo era petita, el dia de Tots Sants era el dia que anàvem certament al cementiri, perquè l'endemà era un dia laborable, també. El dia dels difunts és un dia laborable, per tant, la gent tampoc té tanta facilitat per anar-hi. Anàvem, després tornàvem a casa, després resàvem el rosari, i això que la meva família no és que sigui especialment molt religiosa. I després del rosari, la castanyada, i bueno, era un dia de festa. Jo tinc el record a dins de que era un dia de família, perquè ens aplegàvem tots, i era un dia de festa. Després, de gran, ja un cop això ho vius a partir també des de la teva fe i des de la teva doncs, obertura, no? Cap a un creixement i un coneixement més profund del que és l'Església, doncs continua havent-hi en mi aquest coneixement de que el dia de Tots Sants és un dia de família. Però una família que no és només la que jo de petita vaig viure, no? Sinó que és una família, la família de Jesús, de tots aquells que reconciliem dins de casa, no? I en nosaltres, la família que tenim al cel, la família que som nosaltres, la família que és l'Església i la família fins i tot que sobrepassa, no? Tots els nostres horitzons, que també jo sento com és un dia que m'eixampla, no? Que em fa tenir present tots aquells germans que també estan fora.
En aquest sentit, Glòria, potser jo voldria afegir-hi que, a diferència d'altres pobles, no tan lluny de nosaltres, sembla que nosaltres, com a catalans, tendim a no fer massa enrenou al voltant dels morts i dels cementiris, de portar flors i de visitar els morts i tot plegat, com fan, en canvi, altres pobles molt més, d'una manera així viscuda a nivell familiar, a nivell de poble. I amb això que em sembla ara suggerir crec que podria ser bo de recuperar al voltant doncs, de la festa de Tots Sants o l'endemà, el dia dels difunts, el sentit que no els hem d'oblidar, els que, segons la nostra fe, estan vius per sempre, els que tenim de prop. Per tant, viure aquest dia com un dia molt joiós,
sí,
en el qual estem contents de recordar no els nostres morts, sinó recordar els nostres vius en aquesta església del cel amb la qual ens sentim profundament lligats i units.
Sí, sí, sí.
Aleshores, aquesta imatge del cel, de sentir-nos en comunió amb ell, crec que ens hauria de donar aquí a la Terra una dimensió de pau, perquè el text d'avui ens diu aquests són els que venen de la gran tribulació. Potser nosaltres, al llarg de la història, hem subratllat molt que estem en una vall de llàgrimes, la gran tribulació, que certament hi ha realitat de dolor, estem doncs, en lluita contra la realitat del mal, tenim els nostres problemes de cada dia, però em sembla que si nosaltres tenim in mente dintre nostra quin és el terme de la nostra vida, on són aquells que ens han precedit, nosaltres estem ja en comunió amb ells, tenir el referent de la gran realitat del cel que des d'aquí ja nosaltres estem convidats doncs, a entrar-hi, perquè el regne del cel ja és enmig nostre, el regne de Déu és enmig nostre. Aleshores crec que una persona que té aquesta visió viu d'una altra manera la gran tribulació.
Sí, jo tinc present d'haver sentit una frase, precisament, tu que ets focolarí, de Chiara, no? Que Chiara havia dit, no? Que havíem d'aprendre a viure com amb un núvol per saber mirar les coses des de dalt. I normalment tenim la tendència de veure-ho des del nostre propi melic, no? En canvi, alçar la vista i mirar en l'aire també suposa doncs, unificar les coses en nosaltres i en el nostre entorn. I aquesta festa de Tots Sants, per mi, és la festa de la unitat, també. no? Perquè ens unifica, ens comunica també en tots aquells éssers estimats que tenim al cel i que estan entre nosaltres. Jo crec que és una festa que nosaltres hem de celebrar no des del, com ho dieu, el
Halloween.
Halloween, sinó des de, no sé, des de la pròpia tradició de l'Església, no? Que té un sentit profund en nosaltres i que al mateix temps ens converteix cada moment, no? A veure-ho tot nou, a crear-ho nou, a fer-ho present, el que ja és nou.
Proposo que continuem endavant escoltant ara la segona lectura. Va bé? O hi ha algú que vulgui dir alguna cosa? Molt bé. Doncs vinga, una segona lectura que és de la primera carta de Sant Joan i del capítol tercer.
Estimats, mireu quina prova d'amor ens ha donat el Pare. Déu ens reconeix com a fills seus i ho som. Per això el món no ens reconeix, com no l'ha reconegut a ell. Sí, estimats, ara ja som fills de Déu, però encara no s'ha manifestat com serem. Sabem que quan es manifestarà, serem semblants a ell perquè el veurem tal com és. I tothom que té aquesta esperança en ell es purifica tal com Jesucrist és pur.
Destaquem en aquests versets l'afirmació de Joan. Som fills de Déu. És el gran do que hem rebut. En Déu descobrim el Pare que en Jesús, el seu fill, se'ns dona a conèixer i ens regala la salvació.
Aquest sentit, em sembla que aquesta lectura, encara que sigui molt breu, ens centra clarament el que vol dir ser sants en un sentit cristià, que vol dir participar de la vida mateixa de Déu, que Déu, que és l'únic sant, Déu, que és amor i que com a Pare ens fa realment fills seus, com ens diu Joan així. I ens fa ja del tot fills seus i al mateix temps encara no s'ha manifestat plenament com serem. Aquesta tensió positiva a la vida cristiana del ja i encara no del tot. Crec que és bo tenir-ho present també amb el que dèiem, saber que Déu ens crida en aquesta plenitud, que del tot la tindrem al cel, però que ja des d'ara en podem participar en la mesura que nosaltres vivim en Déu i amb Déu.
Sí, a mi em sembla que quan diu que no s'ha manifestat com serem, no és en el sentit de que per part de Déu no ens ho hagi donat tot. Déu ens ho ha donat tot, i per tant ja som fills de Déu. I aquí hi ha el nostre gest de com nosaltres ho acollim. Perquè si Déu t'ho ha donat però tu no t'ho creus, o si Déu t'ha donat tota una gran capacitat d'estimar i tu vius centrat en tu mateix, i si Déu t'ha donat una gran capacitat de reflexió i tu no penses mai, aleshores ets tu que no, que limites el do de Déu, però per part de Déu ens ho ha donat tot ja. I que no s'ha manifestat com serem és evident perquè estem en el temps i en la història. No som un cos ja espiritual. Vivim en el físic, en el cos físic que estem en aquest món. Però com a fills de Déu, per part de Déu ens ho ha donat tot. I aquí hi ha el nostre repte de com enmig doncs, de la tribulació, de la vall de llàgrimes, del dolor d'aquest món, de les nostres limitacions humanes, com nosaltres som capaços de desenvolupar el do de Déu. Però, clar, saber que Déu t'ho ha donat tot ens hauria de donar a nosaltres una gran ambició per poder desenvolupar tota la gran capacitat que tenim.
Jo deixeu-me que us expliqui una petita experiència que vaig viure fa anys. Quan jo vaig decidir viure més plenament la meva fe i dedicar-m'hi de ple, doncs un dia vaig anar a visitar la meva família i arrel d'una conversa em va dir un familiar: és que tu ja no ets dels nostres. A mi em va doldre moltíssim. Recordo que vaig tornar a casa, a la comunitat que jo vivia, plorosa, i vaig comunicar això, no? Que m'havien dit ja no em reconeixen d'ells. I em van dir: oh, doncs això està molt bé, doncs hi hauries d'estar molt contenta, perquè això ho diu l'Evangeli, això és paraula de Déu. I precisament em van llegir aquest tros. I a mi va retornar una altra vegada la pau i em va retornar sobretot la consciència de saber que quan un es fa una elecció, i en aquest cas una elecció de Déu, una consagració a Déu, les coses canvien, ja no poden ser com abans. I que el món ho reconegui que no és com abans, doncs és per dir, una floreta.
Un certificat de garantia.
Sí.
Passem a escoltar ja l'Evangeli, que és de Sant Mateu i del capítol 5.
En aquell temps, en veure Jesús les multituds, pujà a la muntanya, s'assegué i els deixebles se li acostaren. Llavors es posà a parlar i els instruïa dient:
Feliços els pobres en l'esperit. El regne del cel és per a ells. Feliços els qui estan de dol. Vindrà el dia que seran consolats. Feliços els humils. Són ells els qui posseiran el país. Feliços els qui tenen fam i set de ser justos. Vindrà el dia que seran saciats. Feliços els compassius. Déu els compadirà. Feliços els nets de cor. Són ells els qui veuran Déu. Feliços els perseguits pel fet de ser justos. El regne del cel és per a ells. Feliços vosaltres, quan per causa meva us ofendran, us perseguiran i escamparan contra vosaltres tota mena de calúmnies. Alegreu-vos-en i feu festa, perquè la vostra recompensa és gran en el cel.
Versets que ens situen al començament del Sermó de la Muntanya i que corresponen a les ben conegudes benaurances, que celebren l'acció gratuïta de Déu a favor dels qui fan la seva voluntat. Són alhora un tast de la plena felicitat del regne per als qui acullen aquest regal de l'amor de Déu.
Sí, aquí em sembla que es veu clarament el gran pas que hi ha de l'Antic al Nou Testament. L'Antic Testament el tenim sempre marcat per la llei. No matis, no robis, no cometes adulteri, no menteixis, no facis això, no facis allò. Que és cert, però s'ha de veure des de l'angle positiu. Com les persones han de viure. I aleshores aquí tenim reflectit realment quina és la personalitat i la identitat d'un fill de Déu. Que es poden anar parlant una per una, perquè totes elles són extraordinàries.
En ser feliços.
Sí.
Ser feliços, que ja ens costa, eh? Però, no sé, a vegades, jo quan ja tens un dia dolent, que diem, doncs una manera de, com de reflexionar en un mateix, no?, i de veure què passa i de veure per què estàs amneguit o perquè aquell dia et falta pau o perquè aquell dia t'ha influenciat qualsevol cosa que t'hagi passat, és una mica, jo retorno aquí a una de les benaurances, no? A veure, el regne del cel, jo l'estic vivint ara, o està dintre meu? O sigui, com fer una reflexió per retornar, no?, aquesta llum que et porta l'Evangeli i que és perquè dintre teu sigui una realitat, no sigui ni una filosofia ni una doctrina, no sigui una realitat. I aquest, soc feliç, i per què no soc feliç? Però no soc feliç, i llavors et retorna, no?, una reflexió de que no ets pobre, de que no has estat humil, de que no t'has cregut que el regne del cel el crees tu també, no?, amb el teu entorn.
En aquest sentit, crec que potser la primera benaurança, el feliços els pobres en l'esperit, el regne del cel és per ells, potser és el que ens dona la clau d'interpretació de totes les vuit benaurances, en el cas de Mateu, com llegim avui, o les quatre, en el cas de l'Evangeli de Lluc, en el sentit de dir, és quan jo em buido de mi mateix que aleshores podré experimentar una plenitud més gran, que és la plenitud que Déu em dona. Quan jo sóc pobre en l'esperit, és a dir, quan jo no estic ple de mi mateix, quan jo tinc un cor que és capaç d'acollir, aleshores Déu, que és el tot, se'n podrà donar.
Sí, perquè quan dius estic buit de mi mateix, com ho traduiries?
Vol dir, clar, és a dir, jo em sembla que del punt de vista també psicològic, quan un té el cap ple de les pròpies preocupacions, està pensant només en els propis interessos, en el que ha de fer, això vol dir estar ple, és a dir, que també el cor, nosaltres diríem potser la ment en aquest moment, més que el cor, la cultura semítica del moment, és el cor el que reflectia el centre de la persona. Nosaltres al cor hi veiem els sentiments, i en canvi aquí potser, més aviat, sí, és el cor, la ment, és tot el meu interior, jo en el centre de mi mateix, què és el que per a mi és més important? El més important sóc jo i les meves necessitats pràctiques i concretes, o el més important és tractar d'entendre el que els altres necessiten? Per tant, sóc compassiu, és a dir, competeixo amb els altres, de tenir l'actitud justa, bona cap als altres, per tant, sóc humil, no em poso per damunt dels altres, tracto de posar l'altre per sobre de mi mateix, en un cert sentit, o almenys al meu costat, no per sota. Aquest buit de mi mateix crec que vol dir posar al centre de la meva mirada, de la meva ment, del meu cor, l'altra persona.
Crec que sí, perquè aquesta em sembla que és la gran lliçó, vull dir, que hem d'aprendre, no sempre, entrar dintre l'altre. Perquè com éssers humans que som éssers que estem en relació. Aleshores, aquesta relació, aquesta obertura és de cara a Déu i de cara als germans. I si no és amb aquesta actitud de pobresa d'esperit, de silenci interior, aleshores no entrem en relació, quan estem plens del jo.
Això està clar, és la qüestió del got. Un got ple d'aigua, no hi cap res més. Vull dir, pots anar posant dintre aigua, però si ha arribat a dalt de tot, vessarà. Llavors, si estem plens d'altres coses, no hi podrà entrar l'altre amb tot el que ens pot aportar, i no hi podrà entrar l'altre, amb l'A gran, que és Déu, que en cada moment de la vida es vol donar una mica més a nosaltres.
I quan Jesús ens diu això, feliços, què vol dir per cadascú de nosaltres aquest feliços, ser feliços? En què consisteix?
Benaurats, feliços...
Jo en diria,
és un
clar,
sentiment? És clar, una realitat? És un estat de vida?
És l'estar satisfets, estar convençuts que el que estem fent és el que volem fer, el que ens toca fer, diríem...
És un trobar-se a si mateix, potser, no?
Sí, es podria dir també el sentir-se realitzats, el sentir-se amb una missió que el que omple, de fet, és trobar-se útil a la vida i trobar que el que un fa, doncs, serveix a algú i construeix alguna cosa. Això és el que fa feliç, en el fons. Vull dir, gent que també té de tot, que viatja molt, que és el que es troba molt a les nostres societats també riques d'ara, es pot viatjar molt, es poden tenir moltes coses, però la gent, no sé si...
està buida.
Si pot dir que se sent feliç, veus, la felicitat la veus als ulls. Si veus una persona que els ulls li fan... li brillen, o simplement els veus en pau, això es reflecteix al rostre, es reflecteix a l'expressió. No te la pots posar des de fora, la felicitat.
No seria fer el que t'agrada per ser feliç, sinó una mica el context del que vostè explica, no? Perquè a vegades els joves, sobretot, sempre se les carreguen els joves, però...
això és de tots,
sí, de tots, exactament. Sí. Doncs jo sóc feliç quan faig el que m'agrada, però a vegades perdem el prisma dels altres, dels que tenim a prop. Com podem lligar-ho, això? Com hem de viure els cristians aquesta dimensió que la felicitat no és només fer el que m'agrada, sinó construir un món millor amb els que tinc al voltant i, si puc, amb els llunyans, també. Com ho veuen vostès?
O sigui, hi ha un aspecte que o sigui, estava pensant quan tu comentaves ara això, i és que aquesta felicitat profunda és una felicitat que només la podem tenir en el cor. Que si tu no has assolit... El cor em refereixo al més profund del nostre ésser. Perquè una cosa és voler fer les coses que t'agraden. Però això és una cosa instintiva. Però, en canvi, aquella pau que expressa una profunda satisfacció a l'interior de la persona, això no s'aconsegueix només fent el que a mi em sembla que he de fer.
I després encara una altra cosa. Hi ha la felicitat que va oscil·lant, que ara la tinc i ara no la tinc, i aquella felicitat que, com dèieu vosaltres, no, que neix del cor, que neix de viure pels altres, que neix de no tenir res de tu mateix, no, sinó que reconeix el do que has rebut, i aquesta felicitat no va variant. Aquesta felicitat és permanent. Per dir, és una felicitat eterna que tampoc està a mercè dels temps ni de com tu estàs, no? Sinó que és quelcom que està dins del cor i que és un continu reconeixement. Jo ho expressaria també com un estat d'agraïment continu, no? De saber donar gràcies per tot, de, com dir, passes el que passes, però en tot reconeixes que per tu hi ha sempre una llum, hi ha sempre un... que se't dona alguna cosa, encara que siguin en moments dolents, no? Perquè sempre hi ha quelcom en el qual tu pots retornar donant gràcies.
Tant aquesta, també benaurança, cada benaurança posa més en relleu un aspecte o un altre del que ens pot portar la felicitat. I la que diu, feliços els qui tenen fam i set de ser justos, vindrà el dia que seran saciats. Crec que aquesta ens indica que per ser feliços nosaltres hem de voler fer el que és just que fem, i què és el que és just que fem? El que Déu vol que fem. Per tant, qui viu preguntant-se dia a dia, davant de les diverses circumstàncies, què és el que Déu vol que jo faci en aquest moment? Qui viu cercant això, cercant la justícia, que també és una altra, una paraula que pot ser traduïda a vegades per santedat i per justícia, és a dir, buscar Déu, buscar l'origen, buscar el sentit profund de les coses, de l'existència que ens ha estat donada. Qui viu així serà saciat. La felicitat és un sentir-se saciat, que no et falta res, que amb això que tu vius, que amb això que tu tens, que ja en tens prou, que ets tu mateix, que estàs content profundament.
Sí, jo crec que totes les benaurances et porten sempre a tenir aquesta profunda satisfacció enmig de, a vegades, fortes dificultats. Com bé com parla, feliços els perseguits pel fet de ser justos, feliços quan a vosaltres us calumniaran, feliços quan esteu de dol, són situacions que, segons la mentalitat del món, són negatives. Estar de dol, ser perseguit, ser calumniat, són situacions negatives. I aleshores, si tu tens aquesta felicitat en el fons del teu cor, perquè saps qui ets, quines actituds has de tenir, aleshores ets un signe de contradicció enmig del món. Vull dir que la felicitat també és d'estar amb una personalitat molt forta perquè ets un signe de contradicció.
Exacte, i amb això toca el centre de la lògica del cristianisme, que és la creu. Precisament qui és capaç, com Jesús, d'afrontar les adversitats més grans per amor, aleshores és qui pot viure i testimoniar, ser un autèntic màrtir d'aquesta gran felicitat que dona l'amor.
Sí, però el martiri aquest de les petites coses de cada dia, vull dir, d'aquell jove que potser s'ha convertit i té un ambient hostil a la classe, que se n'hi enriuen perquè tu vas a missa o perquè tu dius que creus, o aquella persona, doncs, que és un treballador i que està, doncs, en una situació laboral adversa perquè ell vol viure pels altres i es troba que tothom viu egocèntricament i és motiu de burla. És a dir, enmig del món tenim moltes formes de...
Aquell pare de família, mare o avi o àvia que veu que a casa ningú s'interessa a la religió, aquesta dimensió que sembla que van en tota una altra direcció. Aquesta és un altre tipus de persecució.
Molt bé, doncs aquesta sintonia de fons vol dir que ja hem arribat al final del nostre programa en el que hem comentat per a vostès, amics i amigues de la taula de l'Evangeli, la litúrgia d'aquesta solemnitat de Tots Sants. Agraïm la participació en el programa als nostres contertulians. Glòria Torres, gràcies.
A vosaltres.
Mossèn Cinto Busquet, gràcies.
Gràcies a tots vosaltres.
Mossèn Melcio Querol, gràcies.
Tu.
I també gràcies a vostès per seguir-nos setmana rere setmana en la sintonia de la cadena Estel Ràdio, Estel Ràdio Principat. Els recordem que sempre que ho desitgen poden enviar-nos els seus missatges de correu electrònic sobre el programa, els suggeriments, opinions, comentaris que vulguin fer-nos. Ens plau de rebre'ls. Puguin fer-ho també a la nostra adreça taulaevangeli@radioprincipat.com. També ens trobaran al Facebook. I sàpiguen que els esperem aquest diumenge en la sintonia de Ràdio Estel, Ràdio Principat. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.
Ràdio Estel.